A Ràdio Maricel, a cel obert.
Horeta que queda per finalitzar el programa i en aquesta horeta ja els que som aquí dins l'estudi no sortirem i som uns quants, és a dir que tindrem estona per parlar perquè el que volem fer és dedicar aquesta estona que queda, aquesta hora que queda gairebé de programa a parlar del retiro i sobretot d'aquest projecte, d'aquest gran projecte que hauran vist vostès a les xarxes perquè allò ha anat corrent aquella imatge de les runes, de les obres, de sobte les voltes que apareixien de la sala teatre, de sobte la imatge de com ha de quedar el projecte, evidentment tot genera comentaris, la majoria tot s'ha de dir favorables, no? En aquesta gran reforma que ha arrencat al Retiro a Sitges i avui volem doncs, que ens expliquin els detalls d'aquest projecte que d'alguna manera canviarà aquesta entitat tan estimada de la nostra vila. Així que tenim aquí l'estudi en Francho Núñez, president del Retiro. Francho, què tal? Bon dia.
Bon dia, Carola.
Avui vens ben acompanyat, eh?
Avui sí, molt ben acompanyat.
Molt ben acompanyat. Al seu costat, Oriol Pasqual, arquitecte i encarregat, entenc, de tot aquest projecte també, eh?
Hola, bon dia. No exactament.
No? Ja ho explicaré. Doncs explica-ho. Endavant. No, però ets arquitecte, això sí que ho he dit bé.
Ah, vale. Ja
sí. Dic, és que ja comencem fatal, eh? Sí.
Vull dir que el projecte es va encarregar a un equip d'arquitectes, l'Elias de Bottom i la Carme Sánchez. Uh-huh. I jo sí, actuo dins la Junta com a arquitecte, ajudant a coordinar i a controlar una mica amb els companys.
Per tant, és el membre de la Junta que té aquests coneixements d'arquitectura que d'alguna manera pot assessorar i entendre bé el que diuen els encarregats o els que s'encarreguen del projecte. També tenim amb nosaltres en Ricard Vicente, membre també de la Junta i de l'equip d'obres. Hola, Ricard, què tal?
Bon dia.
La teva tasca exactament en tot plegat?
Faig una mica de tot, però hem de pensar que un projecte d'aquest tipus, més enllà de l'obra, que és importantíssima, i més enllà dels altres companys que tècnicament són molt, molt bons, hi ha tot un aspecte de canvi de la situació del Retiro, o sigui, aquest teatre farà que el Retiro renovi en molts sentits, no només a nivell de teatre, sinó a nivell de les activitats, i cal revisar tot aquest plantejament i per tant em toca una mica a mi, a part de les subvencions i trobes diners i aquestes coses també.
Ara en parlarem també de tot plegat. Ens acompanya també la Marta Torrijos, ella és historiadora de l'art, experta en Miquel Utrillo. Bon dia, Marta.
Bon dia, Carola.
A mi m'ho han dit així, experta en Miquel Utrillo, m'ha fet així una cara.
Bon dia, bueno.
Clar, és que hem de recordar que el que recuperem és aquesta imatge, exacte, no? Del Saló Teatre, originària de Miquel Utrillo. Marta, entenc que la teva vessant aquí és justament aquesta, la de que la imatge sigui el més versemblant a allò que va ser.
Exacte. Exactament, o sigui, el que hem trobat amb els companys de l'equip és aquests paral·lelismes perquè Miquel Utrillo a la vegada estava fent el Palau de Maricel. Llavors amb les imatges antigues volem recuperar aquesta essència de l'Utrillo però sempre respectant i actualitzant tot el que són els materials per poder dotar la sala de les funcions que cal, que necessita ara.
I més enllà de l'estructura, tota obra requereix també d'una reforma d'interior i entenc que d'això qui en sap és en Javi Quintanilla, ell és interiorista, també membre de la Junta. Bon dia, Javi.
Hola, bon dia.
És la teva tasca, no? Ocupar-te sí. O revisar més aviat tot el que queda per dins?
Bueno, és que en realitat ha sigut una aposta molt d'entitat, aquest enfoc patrimonial, no? I per això tots junts, sobretot amb l'Oriol i amb la Marta, per tenir aquesta essència original noucentista i et dic que ha sigut una aposta més d'entitat que de l'estudi d'arquitectura contractat i per això és el, diguem, a part del seguiment de les obres és la feina el que s'ha implicat, ens hem implicat més tots.
I ja saben que qualsevol projecte s'ha de comunicar i s'ha d'explicar, i això és una part molt important. I d'això, qui se n'ocupa en aquesta junta és en Sergi Molina. Hola, Sergi.
Hola,
bon dia, benvingut.
Ai, bon dia.
Ja no sabem ni quina hora és. Són les 11 de moment, estem en directe, són les 11 i 9, per tant, bon dia, Sergi. Déu-n'hi-do també la tasca aquí, perquè, clar, toca d'alguna manera explicar, comunicar un gran projecte que, a més, va generar inicialment un fort debat, no?, i que sabem que els canvis sempre espanten, no?
Sí, exacte. Som tres persones a comunicació, la Olga Vidal, també el Xavi Alemany i jo mateix, que ens encarreguem, no, de comunicar el projecte de la reforma del Retiro i de la nova comunicació del Retiro, i el que intentem és això, no? Intentar transmetre al poble de Sitges doncs, tot això que estem fent per intentar recuperar aquest saló teatre centenari, no, del Retiro.
Doncs vinga, anem per matèria. Va, anem per matèria. Diguem que els indicis no ens remuntarem gaire perquè en França ja ha vingut aquí altres vegades i hem explicat com va arrencar tot plegat, però en quin moment ens trobem ara? És a dir, ara exactament en quin moment d'aquesta primera fase d'obres ens trobem? Diguem que la part més feixuga o més desagradable entenc que era aquesta inicial, no? Que de treure la runa, d'enderrocar, ja ha passat. En quin moment es troba ara?
Doncs ara mateix estem a la fase final de l'enderroc, a la fase final, i a més quasi, vull dir, estem complint els timings, que era que l'enderroc es faria abans del dia 15 de juliol, perquè a partir del 15 de juliol fins al 15 de setembre no pot haver-hi trànsit de camions pesats. I estem complint els timings perfectament, vull dir que pràcticament el dia 15, em sembla que ja el dia 15 fan l'última cuba de formigó, i a partir d'aquí podríem dir que l'enderroc ja s'ha acabat. L'enderroc, a part, crec que anem bastant ràpids, perquè sí que havia un timing amb l'enderroc, però degut a diferents raons tècniques van tindre que començar l'obra. Recordeu que tindria que haver començat el 4 d'abril,
sí.
I es va tindre que començar potser una mica de més tard, per raons tècniques només. I aquest mes anem un mes enrederit, però estem complint els timings amb el tema dels timings d'enderroc. Vull dir que ara mateix podíem dir que el dia 15 l'enderroc està finalitzat.
I quan acabi l'enderroc, què toca?
Doncs bueno, seguir, pujar la paret de la nova sala de projecció i la sala tècnica, la nova sala que hi haurà dalt, és a dir, podran seguir treballant, però no amb tasques tan que puguin causar molèsties als veïns. Exactament. Uh-huh. Que no han causat molèsties, vull dir, això ja ho vaig comentar l'altre dia amb el Vicenç, que ens hem quedat sorpresos també, perquè pensàvem que hi hauria més molèstia per part dels camions, del trànsit de camions, però no ens hem adonat, vull dir, ni nosaltres, ni els veïns, ni ningú. Vull dir, molt bé, ha anat tot perfecte.
Oriol, a nivell arquitectònic, va, anem a parlar d'aquesta part més arquitectònica. Clar, hem vist algunes imatges, no? I és veritat que el canvi és com evident, no? Però a nivell arquitectònic hi ha un canvi profund, diguem, en aquest Saló Teatre del Retiro, més enllà de recuperar aquesta imatge antiga?
No, justament del que es tracta és de recuperar aquest espai que estava ocult i oblidat per part de gairebé tots els sitjatans. N'hi ha pocs que recordin la sala tal com era.
I això és més difícil, és a dir, recuperar un espai ocult i una imatge anterior és més difícil de vegades que construir-ne o fer-ne un de nou?
En aquest cas no és que fos més difícil per la construcció en si, perquè a nivell estructural i això pues, està prou bé, no té lesions importants. El que és difícil en un edifici que existeix i que té 100 anys és dotar-lo de les instal·lacions que requereix pel compliment de les normatives de, bueno, de... És un edifici de pública concurrència i requereix d'un projecte d'activitat que ja tenim i ha de complir tots els exiguts de seguretat contra incendis, de climatologia...
De fet, va ser l'origen, no? L'origen de tot el projecte, va ser sí. Això, no? Que és aquesta situació sí. D'incompliment, no? Que s'havia d'alguna manera d'arreglar...
Bueno, i... no tenia llicència d'activitat, perquè això és algo relativament modern, no donar llicències, no? O
sigui, sí, el 1916 no se'n donaven llicències d'activitat.
No. I llavors... aprofitant això, el que es va fer va ser aquesta aposta per recuperar l'edifici original en la mesura del possible, no?
Marta, jo li feia la pregunta aquesta, si és més difícil recuperar quelcom antic que fer algo, quelcom nou, completament nou, i tu senties una mica amb el cap, no? És a dir, no sé fins a quin punt això de vegades és més complicat, no? Com tornar enrere d'alguna manera, tornar enrere a nivell d'imatge, queda clar, sí. Que, i després entrarem en el detall de que tot estarà modernitzat, diguem, la instal·lació serà adequada a l'actualitat, però la imatge serà la d'abans.
Jo no sóc arquitecta, però jo penso, considero que és molt més complicat, o sigui, tornar a intentar fer de nou, jo crec que és, tens com un llibre en blanc que pots anar construint les necessitats i els usos, i penso que és més senzill, més fàcil. fer una bona tria dels materials i dels usos. Recuperar el que tenim i actualitzar-lo, bueno, és complicat, però ho estem intentant fer, no? Que és important.
Clar, i de fet, i ho deia ara l'Oriol, recupera una imatge, doncs això, antiga de fa anys, però que per molts serà nova, perquè clar, és a dir, no hi ha tanta gent que hagi vist aquella imatge, no? Potser algú l'ha vist en alguna fotografia o algun afortunat encara la pugui recordar, però realment serà una imatge nova per la majoria, no, Marta?
Exactament, sí, sí, jo penso que sí, bueno, sabem, hem vist documentació que ja als anys 40, 30 sí que es va tapar pels problemes de sonoritat amb una tela, però la imatge actual de retiro ja des dels 70 es va és la imatge actual que tenim, que teníem, no? Als anys 70.
Com a experta en Miquel Utrillo i com a historiadora de l'art, quin valor té recuperar doncs, aquesta imatge?
Home, jo penso que és una joia arquitectònica que estava amagada al noucentisme i jo penso que és una oportunitat única per recuperar un espai icònic. I també hem aprofitat per, no només la major, és un espai molt solemne, molt únic i que aprofitarem també per explicar a la boca de l'escenari, explicar la història i la simbologia de l'entitat. Uh-huh. Jo que penso que és molt important.
I això, Oriol, pot conviure bé amb, diguem, amb les necessitats que deies ara, necessitats de llicències, de permisos i d'activitats que s'hi hagin de fer en aquest Saló Teatre?
Sí, bueno, de fet el projecte d'activitat que l'ha fet en Ramon Artigas, aquest ja disposem de la llicència. Passa que el procediment és, bueno, tu ara hem de fer les obres que compleixin tot el que es diu en aquest projecte, s'ha de comprovar per part d'una ECA i llavors...
Perdó, què és una ECA?
És una entitat col·laboradora de l'administració que verifica que tot el que el projecte diu que tindrà, doncs, efectivament és així, no?
I aquesta barra o aquest tràmit, fins a quin punt està garantit? És a dir, si es fa l'obra tal com s'ha dit, s'aconseguirà això?
Sí.
Dic perquè ja sabem, i en França ho va fent així, que l'administració hi ha molts sustos d'aquests, de sobte dius, tu penses que ho tens bé i arribes i et diuen no, perquè això fa 5 centímetres menys o més a tot plegat, no?
Home, el bo que tenim, penso que és que hi ha un bon equip darrere, tant pels arquitectes com per l'enginyer en Ramon, com per un project manager que hem contractat que s'encarrega de coordinar tots els diferents agents del projecte, els timings de l'obra, el cost econòmic i una junta diversa, també amb diferents capacitats, però tots espitjant cap al mateix lloc, no? Això és important. Perquè un projecte, si surt bé, és perquè totes aquestes parts funcionen bé entre elles. Un projecte que el constructor per un costat, el client per un altre i l'arquitecte també, no acaba bé.
Ha costat trobar aquest equip que n'és alineat, Franxo?
Doncs no. No, perquè mira, aquest equip, no només l'equip d'obres, jo com vaig... Aquest projecte ja el meu ment estava des de fa 3 o 4 anys, perquè bueno, pues era un projecte que jo tenia allà en un calaix per donar-li a qui siguessi el president després de, no president, el president després de l'Helena. Però bueno, em va tocar tirar del carro amb mi. Llavors, quan em va tocar tirar del carro, que vaig tindre que ser jo la persona per tirar del carro, perquè no hi havia cap persona que es volgués presentar com a president, doncs vaig tindre que sentar-me i dir a veure a quines persones estic al costat, sobretot amb l'equip d'obres, que és la part més important. Totes les parts són importants, tots els equips, jo parlo sempre d'equips, l'equip de comunicació, l'equip d'esdeveniments, l'equip de subvencions i de l'equip d'obres. Llavors, de l'equip d'obres tenia claríssim i tenia claríssim totes les persones a tot arreu, vull dir, ja a vegades ho he comentat, de que a la meva junta hi havia persones que ni coneixia, no tenia ni el telèfon, no sabia ni com es deien, però m'havien parlat molt bé d'elles i els vaig, entre cometes, amb tota l'estima del món, enredar amb aquest projecte. Jo me recordo de cadascú com els vaig...
Va costar enredar-los o no?
No.
És un bon senyal, això, quan has de convèncer molt algú...
Sí, i això demostra el que has dit abans, no? Vull dir, una junta, el que volia és una junta motivada, amb il·lusió, però amb una dosis que l'hem aconseguit tots, d'entusiasme. Vull dir, aquesta dosis d'entusiasme en nosaltres mateixos ens l'anem retroalimentant entre un i l'altre, i provoquem inclús entre nosaltres unes sinergies que encara treballem amb més ganes i més ganes i més ganes, no? El grup d'obres tenia claríssim que tenia que haver-hi una persona que sigués arquitecte per parlar directament amb els coneixements, amb l'argot d'arquitectes, i perquè jo ben seguros. I la resta tenen les seves feines, però amb la part més important d'aquest projecte que volia tirar endavant necessitava un arquitecte, i tenia pensat en l'Oriol, una persona de la casa, retirista, vull dir, només vaig pensar en ell. Encara me recordo quan la vaig anar a visitar i li vaig ensenyar la foto, aquella foto que us vaig ensenyar a tots, i de seguida va ser un... Sí, vull tirar endavant aquest projecte, no? Vull dir, una persona que li va encantar.
Va ser motivador, Oriol, entenc, la proposta va ser
motivadora.
Sí,
tant, ho va fer molt bé.
És un bon venedor. Em
va seduir.
Soc comercial, porto 30 anys de comercial. A part de la part
amb els
tècnica...
altres no sé quines armes va fer servir, però amb mi li va funcionar.
No, amb tots em van dir que sí, quasi a la primera. No, però podríem dir que a la primera. Després hi havia una altra part, que era la part historicista. És a dir, tenia clar que volia recuperar aquella imatge que teníem d'aquella foto que em va impactar tant fa uns anys, que era la foto de les voltes,
sí.
Que després de jo vaig estar amb l'Helena 9 anys, quan vam fer el 150 aniversari,
sí.
Allà al Maricel vam fer
l'exposició.
Doncs, amb aquella exposició hi havia una fotografia que estava a la part dreta abans de l'entrada d'aquell saló on es fan les conferències, i sortia la foto de les voltes. I no sabia que hi havia unes voltes a damunt, després de tants anys a la directiva i tants anys trepitjant el retiro des que era petitet de mon pare, i no sabia que hi havia unes voltes allà dalt, a les voltes noucentistes del Miguel Utrillo. I al tirar endavant, doncs, vaig pensar un arquitecte, un historiador de l'art, la Marta Torrijos, que la Marta Torrijos me la va recomanar al Javi. Primer vaig anar a buscar el Javi, necessitava un interiorista, sabia que era una persona, el Javi el coneixia, no com ara, evidentment, doncs, era client i els coneixíem, però no havíem tingut mai un feedback entre els dos, no? Però sabia que era una persona molt bon interiorista, molt bon professional i amb molt de rigor. És a dir, a mi m'agraden les persones amb rigor, és a dir, encara que tinguin de portar-te la contrària, però te la porto, que no és el cas, és un exemple. Però amb un, vull dir, manifestant i posant damunt de la taula els perquès de tot, i bueno, vaig pensar en ell, també em va dir que sí, endavant, i em va recomanar a la Marta Torrijos, com a historiadora de l'art. Diu, t'encantarà aquesta dona, també és una dona que és amant de Miguel Utrillo. Digo, hòstia, doncs aquí ja tenim l'equip. A partir d'aquest equip, que és l'equip, les tres persones,
el gruix,
doncs s'incorporen més persones, com a persones amb criteri, com tots tenen criteri, de la meva junta directiva, però com és el Riqui, com és el Sergi, el Cisco Rossell, qui queda més, però que qualsevol persona de la junta que es vulgui reincorporar a l'equip d'obres pot incorporar-se, però també tenen les seves feines, eh?
Clar, quina feina estàs suposant seguir aquest projecte d'obres per aquest gruix, no? Que sou l'equip d'obres, és a dir, no sé si us esteu reunint diàriament, setmanalment, si parleu, si el seguiment ha de ser, entenc que un seguiment constant, no? Com a mínim inicialment, no? Per tu, Oriol, en contacte entenc amb els arquitectes que duen a terme el projecte, no sé, quina és la base d'alguna manera d'implicació en aquest projecte?
Bueno, ara mateix estem fent el seguiment de l'obra setmanalment, que ho fem els dimarts a les 10. Paral·lelament també hi ha altres reunions amb alguns tècnics, com poden ser subministradors industrials d'il·luminació o de clima, etc., que venen altres dies perquè no tothom pot venir a aquesta hora, també s'hi ha de ser. I a part la feina que vas desenvolupant també per alguns aspectes que no queden, que encara estan per solucionar, doncs també hi poses algunes hores, no?
Perquè què és el que, és a dir, a l'espera de que arribi aquest dia final de presentació, i que sabem que els processos d'obres són llargs, feixucs, i moltes vegades han de canviar coses pel camí, no? Però què és el que veurem? Quan entrem allà, què veurem? Veurem la sala que hem vist que va veure en Franço en aquella fotografia? Què veurem?
Bueno, el que hem fet abans d'arribar a aquesta foto final, no?, que ha passat per xarxes, hem fet un estudi previ, hem tingut la sort que l'entitat es conserva en els documents,
sí.
Els colors, els materials, els proveïdors, i el que estem treballant ara amb el Javi, sobretot el que estem fent són proves de color, que funcionin bé, que siguin l'adequat, i el que volem és recuperar, o com dèiem abans, no? Que si la gent quedi impressionada per aquestes voltes, però també per una imatge actual i moderna, no?
Uh-huh. Javi, doncs anem a això, a veure, quina imatge, és a dir, com aconseguiràs que veiem una imatge moderna en una fotografia del 1916,
bueno, jo crec que bé, que anem bé, que estem aconseguint tots junts. Jo crec que veurem una sala icònica i molt mimada. Icònica perquè ho buscaven des d'un principi, una sala patrimonial, i a més que sigui una sala que estèticament funcioni ara i funcioni dintre de 50 anys. Les instal·lacions no sapiguem si aguantaran 50 anys, però que l'aspecte ens aguanti. I mimada perquè s'està cuidant al màxim cada detall. S'està estudiant absolutament tot. Bueno, entrarem, veurem aquesta sala, bueno, tothom ho ha vist, no? Aquesta sala vermella, que és per un àlbum, perquè està documentat, que era vermell almagre, és un vermell que ara s'està cercant, és un vermell molt concret, fos, arcillós, a més aquestes voltes, que en la època seria amarillo paja, sí, que ara seria com una arena càlid. Recuperem el terrazo del paviment,
sí,
en, hi ha una petita part, però no es pot mantenir per diverses raons. Aleshores es fa un terrazo continu, que es fa en obra, es fa expressament per nosaltres, però a més escollim exactament els aris, o sigui, els colors, les pedres amb les que estan fent. Aquestes baranes, que és el que més recorda la gent, no? Aquestes baranes ceràmiques,
sí,
que s'adapten a l'actualitat perquè tenen, bueno, tenen que passar instal·lacions, tenen que tenir panels acústics, tenen que ser mate, de brillo, per un tema de reflexos. I llavors, quan entrem, no, ens imaginem que la vista s'anirà a aquestes voltes, aquest vermell que t'envolta, però després tenim una capa nova, que és això que es veu desenfocat en aquestes imatges que hem vist, que és tota la boca de l'escenari. Tenim a Blanca Benítez,
sí,
pintora local, muralista, que ja ha treballat en una iglesia, en Sant Antonio Prego, fent voltes i murals, i es fa tota una simbologia a través de tres muses, tant de l'època del noucentisme com una gran càrrega simbòlica de l'entitat. Volem que sigui una mica sorpresa. I això és també ve per un àlbum, no? Perquè hi havia dos muses a cada costat de l'escenari que no s'han recuperat ni en ninguna imatge, sapiguem ben com són. Aleshores això ho fem créixer, i a més ens hem basat una mica també en l'interior de la porta de Sant Miquel, amb els, sí, murals del CERT, que per proporció i forma és molt similar, i vam dir, bueno, si Miquel Utrillo hagués pogut, no, tenir, fer alguna cosa una mica millor, perquè tampoc tenien massa escales en aquella època l'entitat, que hagués fet. Aleshores, bueno, creiem que és una sala, això, molt, molt potent, molt pel futur, i que es notarà molt el mimo, no? Aquesta implicació màxima de tothom d'estar en cada aspecte molt petit de l'obra.
Clar, escolta'm, per un interiorista, que m'imagino que no et deuen demanar gaires vegades, no?, que recuperis una imatge d'aquell segle, no?
Sí.
Què representa això, no? Perquè normalment, i no sé, ara igual, no tinc ni idea, però igual, jo entenc que la gent normalment tira com cap a l'avantguarda, no? Cap a coses noves i modernes, i tot i que, i ara parlarem, i entrarem en el tema de com s'adapta això i tota la part, sí, diguem, més tècnica, que entenc que s'ha d'adaptar, però què representa això per un interiorista, no? Com de sobte haver de tirar tant de temps enrere i recuperar imatges antigues, no? Però adaptant-les, doncs això, no? La barana no podrà ser una barana de ceràmica com va ser aleshores, clar, sinó que haurà de tenir altres materials, no?
Primer és maquíssim, no? Després un gran repte, perquè clar, la gent està acostumada a solucions estàndards, no? Al final, si ara fas un teatre, té unes sèries de solucions estàndards que funcionen i les combinen. També gràcies a que tenim un equip molt fort darrere, no? Pues les baranes, que és un dels temes més complicats, està dibuixant l'Oriol, està dibuixant l'equip d'arquitectura, estan els tècnics darrere, estan el Pere Milán, que porta la part d'escenografia també, com ho fem. Bueno, hi ha elements molts, que en teoria són molt simples, però que en realitat es fan molt complexos de resoldre.
Clar, perquè tot això, Ricard, que tu deies, jo, clar, aquest nou saló teatre, no? O aquest saló teatre recuperat o reformat, la idea és que aquí hi hagi molta activitat, no?
Uh-huh.
I entenc que justament aquest és l'objectiu final, no? Uh-huh. Al final. Però clar, adequar aquesta imatge a això, aquí al mig entenc que hi ha la gran complicació, no? I de fet, les voltes justament han generat cert debat, no? Perquè deien que si les voltes es van tapar per un tema d'acústica, entenc que algú deu haver garantit que amb voltes hi haurà bon so al retiro.
Exacte. Mira, si et sembla, començo una mica pel principi, com deies abans, no? Per què estem aquí? Primerament perquè no hi havia llicència, i per tant el retiro, uh-huh, no és un caprici que faci aquestes obres. Aquestes obres s'havien de fer sí o sí, o si no, no teníem activitat i no hi hauria retiro. així de senzill. Per tant, per posar-nos al dia calia fer aquestes obres, de posar-lo al dia en tot el tema de seguretat i el tema de totes les llicències i allò que ens permetés tenir l'activitat. Un cop ens trobem en aquest moment, que diem, vale, anem a descobrir el sostre, és quan comencem a treballar tots junts, a dir, no només el sostre, anem a recuperar la imatge primigènia de Miquel Utrillo. No? Llavors, en tot aquest treball també cal anar mirant les dues parts. Una, complir, i és on estem jugant, i que també els tempos ens han d'ajudar. Una, complir i anar acabant etapes per poder tenir tan aviat com sigui possible algun mínim d'activitat perquè no ens destrempem, per una banda, perquè la psicologia estigui forta i per l'altra que econòmicament les coses surtin. Vull dir que és evident que és una obra que no serà ràpida i en uns terminis que et podem comentar, però evidentment no serà ràpida i per tant hi haurà moments que haurem d'anar caminant una miqueta obrint i anant acabant fases, sectors que els hi diem. Però a la vegada això ve d'una reflexió molt més potent, que és, bueno, el Retiro i altres entitats de la vila com el Prado van ser uns pulmons de l'activitat recreativa, cultural, musical, política, de tots els sentits, social, i per tant el que volem bàsicament és que torni a ser un pol d'atracció, adaptant-nos a les activitats, als usos que anem treballant, que puguin venir nous, però en el fons el que volem és que el Retiro torni a ser un ens potent.
Ho havia deixat de ser.
Entre el tema de la, primer, que les instal·lacions necessitaven posar-se al dia perquè tècnicament no resolien moltes coses que ara eren necessàries, i d'altra banda l'entitat ha passat per moments difícils, i a part la pandèmia no va acabar d'ajudar. Per tant, ara sí que veiem un horitzó millor. Mai el Retiro ha deixat de ser qui és, perquè crec que, i això algunes institucions ho haurien d'entendre, sempre ha sigut una miqueta, si parléssim de balances culturals, parlem moltes vegades de balances fiscals, no? De qui paga què i si tot retorna on te toca. Bé, el Retiro i el Prado, entre sobretot ells dos, han estat els grans auditoris de Sitges, i per tant cert. Tot ha passat per allà. I no és que ens ho haguem de cobrar, però sí que és veritat que ningú ens pot dir que no hem sigut, més enllà d'un edifici que és del seu soci, de les seves sòcies, és de tots, i és patrimoni de tots, i ha servit per tots, i vol ser de tots. Per tant, en aquest moment que hem d'anar buscant recursos i tots, estem obrint les portes del Retiro. No només és una entitat que tal i tal, que també, sinó que compleix un històricament un paper molt important, que l'ha mantingut, que l'ha continuat fent fins al dia d'avui, i que ara vol tornar a renéixer amb força. Per tot això et deia, clar, farem tot un edifici que quan entres diràs, ostres, recuperes una imatge molt bonica, molt bucòlica, i la veritat amb molta solera, però s'ha d'adaptar al dia a dia, i per tant, coses com que les butaques siguin completament movibles, i per tant els usos de la sala amb poques hores de diferència podran canviar d'una cosa a una altra, d'un petit concert a una presentació, a que un congrés et demanin fer algun tipus d'activitat. Això és bàsic, que la polivalència de la sala sigui una, que puguem oferir un espai que tingui capacitat per fer diferents coses, i ràpid, que ara mateix el Retiro això era impossible, perquè moure les butaques era com una cosa molt, molt complicada. Per tant, la voluntat és aquesta, una, que ho fem perquè ho hem de fer, no és que sigui un caprici, i l'altra, que ho fem per adaptar-nos a la realitat que ara ens demana Sitges.
I sobre aquesta polivalència que ara en parlaves, no? Que ha de tenir la sala i no sé si és una polivalència, és a dir, no sé si en aquesta polivalència hi ha alguna cosa que es deixarà de poder fer per aquesta nova adaptació, i d'altra banda coses que es podran fer, com ara deies, no? És a dir, es podrà fer en un període curt de temps, no? Un parell d'activitats completament diferents, no? Per aquesta possibilitat de moure les butaques. És a dir, què guanya d'alguna manera i si es perd alguna cosa en el camí?
Perdre no es perd res. En algun moment, fins al tema del cinema, algú vam posar en dubte o es va posar en dubte de veure què passarà. Bueno, finalment hem pogut adaptar-ho tot de manera que hem fet la quadratura del cercle amb tots els companys, parlo jo, però han treballat molt ells amb això, que era com fèiem que la boca del teatre, que és més petita, fins i tot una mica més petita que la del Prado, continués tenint aquesta boca, que és la que serà, que és la que recuperarà el Trillo, però a la vegada podem fer cinema quan el cinema la pantalla estava per davant i era molt més gran de la boca, o sigui, hi havia allà un pantrojo, com es diu allò, una cosa
que...
Doncs ho hem aconseguit perquè la pantalla serà independent, es podrà recollir, per tant podrà haver un moment teatre i fàcilment un moment cine, de manera que no es perd cap de les dues funcions. Tota l'activitat tradicional i cultural, evidentment, és el que estem esperant. De fet, ens agradaria poder...
És a dir, es podrà fer teatre, concerts, concerts, cinema. Entenc, de cinema, de
conferències. Sí. La voluntat també, i és on estem treballant també, voldrien ser la seu d'aquells hotels que no tenen alguna sala més gran per fer alguna activitat de trobada d'un congrés o una trobada amb visitants que vinguin, de cardiòlegs, de metges, de publicistes, de l'altre dia veia que interventors també venen aquí.
Sí, perquè és, no? Hotels a Sitges amb, diguem, amb sales d'auditori no hi ha gaires, hi ha tres, bàsicament.
Exacte. Hi ha, en canvi, hi ha molts pel centre, petitets, relativament petitets, o no tan petitets, però que no compten amb una sala així, que només parlant amb ells han trobat una mica de una sortida davant d'aquesta situació, no? El moviment pel poble sense moure'n massa en una sala com aquesta, tan polivalent, doncs home, crida l'atenció, i la veritat és que s'està veient amb molt bons ulls. Per tant, tot el que fèiem ho tindrem, des de les tradicionals xatonades fins a l'activitat pròpia, perquè és l'ànima del retiro, però d'altra banda ens hem de mirar cap al futur. Llavors ens hem de veure aquestes instal·lacions com es poden utilitzar d'altra manera perquè tinguin recursos i perquè puguin donar voluntat sense desvirtuar.
Clar, anava sense aquí desvirtuar ara. La voluntat. Vaig a fer una mica d'advocat de diable. Per què hi ha retiristes, no? Que no dic que... És a dir, aquí hi ha retiristes que diguin, és que clar, ara això deixarà de ser el nostre retiro per passar a ser un retiro perquè vinguin congressos, els de fora ens ho omplin, no puguem fer les nostres activitats. Què?
La veritat és que no, perquè si mirem ara l'activitat que hi havia últimament amb el retiro, es feien les activitats llogant les sales, que tu podràs explicar als companys millor dels tres sectors que es divideix l'obra. Ara estem fent la platea, per dir-ho així, després vindrà la caixa escènica i altres zones de l'entitat, de la seu social. Tot això s'està replantejant també amb aquesta voluntat d'arribar, de ser útils, d'estar al dia i de ser funcionals. El que es feia fins ara, el cinema agafava molta part del dia a dia, i el cinema tots sabem que no hi anava molta gent i per tant no podem dir que s'estigui perdent capacitat d'influència o capacitat de donar ús. El cinema es podrà fer com vulguis, perquè quan ho puguem dotar les es poden posar, i es poden posar tantes files com vulguem, poden ser més gran o més petit, per tant això no ho perdem. I les grans sales només feien servir en determinats moments, que tots coneixem, cada vegada menys, al voltant, al contrari, ara volem que les sales pugui desmuntar amb certa facilitat i es puguin fer activitats de tarda a nit amb relativa facilitat i fer una activitat de ball que fins ara era molt difícil havent de desmuntar les cadires, les butaques. Per tant, amb un retirista de tota la vida que en conec uns quants, se li pot dir tranquil·lament que el retiro guanya molts espais que podrà combinar, que vindrà gent nova que no estem acostumats, perquè hi veurà una potencialitat, perquè tenim una joia allà dintre.
Clar, i no sé si també es busca amagada. Aquí, no? És a dir, que entri nova gent de Sitges.
Exacte.
No? És a dir,
en aquí anàvem també, que tothom coneixi Sitges, que retiro Sitges i Sitges és el retiro, però és que hi ha molt a créixer, i això no ha d'implicar que ningú en surti perdent, al contrari, ens hem d'obrir per tornar a ser... En el seu moment el retiro es va crear per ser una sala de ball, una sala de música, i ara doncs toca replantejar-se d'una altra manera, i ara és el moment amb aquest gran projecte.
Uh-huh. Adaptar, Oriol, adaptar tota aquesta tecnologia a nivell arquitectònic, no sé si això ha estat o està sent la part més complicada, no? És a dir, més enllà de dir, ara vull recuperar la imatge, i us pensa, molt bé, vinga, va, anem a fer, però ara diuen, no, però és que aquí s'ha de fer teatre, s'ha de fer concerts, s'ha de fer cinema, clar, no sé si aquesta és la part justament més complicada, la més feixuga.
Jo crec que sí que és la més difícil, quan alhora vols mantenir i recuperar la imatge a l'edifici original, sense fer tampoc un fals històric. Per exemple, per sort hem vist que, parlant de les voltes, doncs es veuen encara els colors originals, molts desgastats, però com que van quedar ocultes i tapades, no s'hi van fer capes successives, com passa en molts edificis antics, que hi ha no sé quantes capes de pintura i has d'anar a buscar l'original, etc. No? Però, bueno, sabem els colors, però no podrem mantenir el revestiment original amb morters de calç, perquè ara necessitem donar-li un recobriment d'un que sigui capaç d'absorbir l'excessiva reverberació de la sala. I això es fa amb una sèrie de 8 capes de mil·límetres de gruix, que bueno, el que farem serà donar-los el color original que estem investigant que tenia.
però tècnicament serà un altre material, no serà el mateix.
Per tant, està garantit el so, o entenc que l'empresa, no? L'empresa sí, que s'hi dedica garanteix un so correcte
projecte,
i adaptat.
L'equip d'arquitectes va contractar una empresa especialista en temes d'acústica i han fet proves inicials, han fet proves amb models de tridimensionals i ara van venir, un cop fet tot l'enderroc, tornar a fer una prova per mesurar la reverberació. Sembla que coincideix amb el model teòric que tenien i sembla que la solució proposada és l'adequada per tenir una reverberació correcta. No.
Clar, i aquesta gent també deu haver suat tinta, no? Perquè clar, probablement deu ser més fàcil garantir una acústica amb, un, amb una caixa, no? Quadrada, que quan et venen et diuen no, és que aquí vindran unes voltes que són d'en Miquel Utrillo, saps? I que ara les recuperem. Sí. I ara pensa tu a veure com ho fas, no?
No, quan van vindre, el primer cop que van vindre, ja van vindre farà 7 o 8 mesos, van fer una prova també, que per cert, sé que s'ha qüestionat, algunes persones han qüestionat la manera que ho van fer. Nosaltres hem anat a buscar una de les millors empreses de Catalunya que fa aquest tipus d'estudi sobre el tema acústic, i ho fan amb un globus. És a dir, amb un simple globus. És a dir, no fa falta una maquinària de la NASA per anar... No.
Un globus dels que compres, els que et donen a la fira, eh?
Que compres els nanos i tu l'infles i ho petes. Perquè un globus és l'element que pot provocar tot tipus de freqüències necessàries perquè hi hagi els ordinadors que van portar, perquè detectin aquestes freqüències. Però... Ho comento amb antena, vull dir, ho comento amb micro, perquè sé que algunes persones han qüestionat que ho han fet amb un globus, de quina serietat és aquesta. Doncs és com es fa amb un globus, senzillament per això. Ells ens han comentat de que l'acústica, després de fer la segona prova,
sí,
van petar 5 globus a diferents llocs de la sala, i cada globus va petar d'una manera diferent, la freqüència era diferent. I es van garantitzar de que es podien, a través de ficaran 8 capes de material fonoabsorbent al sostre, i també a lo que és els palcos, unes plaques de fusta fonoabsorbent, que és el que ha comentat el Javi, ho mirem aquesta obra, la directiva ho mira amb tant de mimo que no volem cap possibilitat de que pugui fallar res. És a dir, si ens tenim que anar, com un dia ens vam anar alguns directius, a veure la fàbrica de la fusta fonoabsorbent i està a una hora i tres quarts d'aquí, doncs anem. Si ens diuen que aquest tipus de material està a l'Ateneu de Sant Pere de Riudevillas, doncs anem. Vull dir, les butaques. Quines butaques anem? Pues anem a veure-les. Vull dir que no volem cap tipus de sorpresa. I si podem evitar sorpreses desplaçant-se i visitar in situ, o bé en fàbrica, o bé en un qualsevol lloc, provar una butaca o veure el material fonoabsorbent, doncs anem. Vull dir, per això la sensació de que té que anar tot molt bé.
Clar, i no sé fins a quin punt pesa aquesta responsabilitat, Francho, tenint en compte que ets el president d'una entitat centenària que està en un procés de reforma molt fort, no? I que representa un canvi important respecte al que teníem, recordàvem tots en els darrers temps, que òbviament sempre hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra, no? Clar, i no sé el pes de la responsabilitat aquí com es porta, no? I com convius amb això, no?
La veritat és que ho convic bastant bé. Vull dir, amb aquest equiparro que tinc, vull dir, estic supercontent i supertranquil de que tot anirà bé. És una decisió valenta, això és que sí, és una decisió valenta, però si no prenim amb aquesta decisió, com ha dit el Riqui, a l'entitat s'ofegava.
Sergi, escolta, em comunica això déu-n'hi-do també, perquè clar, després sabem que aquí apareixen els haters, ara direm haters perquè això queda molt modern, però és a dir, que sempre davant de qualsevol projecte, sigui el que sigui, gran o petit, sempre hi ha qui li agrada i qui no li agrada, ja ho sabem que agradar a tothom és gairebé impossible. A l'hora de comunicar, què? No sé si això t'ho planteges, si es té en compte, si d'alguna manera també des del Retiro el que busqueu és que aquesta il·lusió que d'alguna manera sentiu vosaltres ara com a equip, no? Traspassar-la, que traspassi als sitgetans que no tenen res a veure potser fins i tot amb el Retiro, no?
Sí, exacte. És tot exactament això que deies ara, és el que hem buscat. des que vam entrar a la Junta, intentar explicar, no, totes les fases del projecte de reforma del retiro a Sitges, no, a la ciutadania, als socis i a Sitges. Intentem cada setmana actualitzar l'estat de les obres. Abans de començar vam fer un petit vídeo explicant com seria el projecte. Quan vam presentar els renders definitius, no, la imatge de com quedaria el Saló Teatre un cop acabades les obres, una vegada les vam presentar als socis, vam dir: anem a mostrar-ho també al poble
de Sitges. Que això és un punt arriscat, eh? Perquè sí, els renders sabem que acostumen a ser molt bonics, no? I després, de vegades, quan arriba el projecte final no és realment allò, no? És a dir, aquí d'alguna manera us heu arriscat, confieu que allò acabarà tal qual la foto, eh?
El Javi es preocuparà. Bueno. Sí.
Javi, la responsabilitat està sobre tu.
És un render que jo dic de feina, no és el render que es van proporcionar més bàsic, que és el que dius tu, que no l'han s'allunyat molt, que es va proporcionar l'estudi d'arquitectura. És un render que hem fet des de l'entitat, contractat amb una empresa externa, amb Jorge Lechuza, i s'ha estudiat cada detall i es va estar canviant fins l'últim dia, fins la presentació o ara.
Per no generar expectatives exagerades, no entenc?
Serà això, estem segurs. O ara hi ha un petit canvi en la barana, algú petit, es refarà amb el render per tenir nosaltres també visualitzar-ho abans de fer-ho a la sala. O sigui, és un render que podem signar que serà el 95% la realitat.
És el que volem, no?
Realment sí.
La il·lusió que tenim és aquesta.
És aquesta, no? Sí. Que sigui que després podeu posar la foto original, sí, no? I sí, diem aquest render, no? I que el que la gent vegi el exacte mateix. En capacitat, a nivell de capacitat, creix el retiro o minva o què?
Creix una miqueta perquè l'espai que hem anomenat ho vam anomenar la nova cava,
sí,
que és la part de la preferència del que és el cine, la paret de projecció va, sí, fora, perquè la sala de projecció va al primer pis, i guanyem allà espai, vull dir, guanyem en preferència.
A veure, torna'm a explicar això.
Sí, la preferència, el cine està a la platea, que és, sí, el sector que està davant de la pantalla,
sí,
i la part de dalt, sí, la part més amunt, sí, que hi havia un peldanyo,
sí, aquest segon nivell, no?
Aquest,
que
segon nivell, sala, aquest, sí, segon nivell ja no hi serà, vull dir, de fet ja no hi és.
D'acord.
Llavors anirà tot el sostre, tot el terra anirà al mateix
nivell.
Sí. Llavors guanyem el que era l'espai on estava la sala de projecció.
D'acord.
Allò es donarà a la sala de preferència, vull dir que tot allò quedarà com una gran sala.
D'acord.
Per allà es podrà entrar des del cine, perdona,
des de la cantina
també es podrà entrar. I també guanyem la segona sala, que no sé si ha comentat l'Oriol o algun company, que la sala damunt de la sala de projecció, que estarà al primer pis,
sí,
hi haurà una altra sala, que això està també la primera fase, que s'entrarà per la societat.
D'acord.
Vull dir, guanyem dos espais importants, perquè es podia fer d'una manera, abans hem comentat el tema del cine, amb les dades que tenim dels últims anys, la pel·lícula que amb una sessió ha vingut més gent al cine va ser l'any passat, va ser la pel·lícula, primer va ser Barbie,
Barbie
la que va,
i
després va ser
Barbie
Oppenheimer, després al cabo de dues setmanes
Oppenheimer
amb una sessió només van vindre 140 i pico persones, tenien 480 butaques, no cal tindre un cine tan gran perquè vinguin només 146 persones. Llavors la part de preferència anirà amb un tabic com d'hotel o aquells,
sí,
tabics que s'obren,
sí,
i es tanquen,
sí,
hi haurà un espai que es podrà fer servir a la nova cava per fer espais de concerts, el que sigui, i després estarà l'espai del cine.
D'acord,
sí,
d'acord. Per tant, d'alguna manera l'espai d'alguna permetrà que la mida del cinema sigui, s'adequi més a la realitat, diguem, d'espectadors, que era, venia sent l'habitual, no? I aprofitar que els altres espais hi siguin perquè hi puguin conviure altres activitats.
Tu pots fer música en viu que acabi a les 10 de la nit a l'espai de la cava, i a les 10 i quart fer cine a l'altre espai, a l'espai de platea. Vull dir, no podran haver-hi dues activitats juntes
alhora,
però com són dos espais completament diferents, quan acaba el concert es pot començar el cine, o quan acaba el cine es pot començar el concert.
Perquè no s'ha de canviar res, ni s'ha de modificar, no, res, ni s'ha de treure butaca, ni baixar pantalla, ni
bueno, fer era,
res.
Era important pel retiro poder tenir diverses sales, uh-huh, per això, per diversificar les diferents activitats que s'hi fan i que s'hi faran, no? Uh-huh. I el projecte també havia d'anar en aquest sentit a màxims, en el sentit que havia de possibilitar tècnicament, doncs, tant que s'hi pugui fer una obra de teatre amb la il·luminació
i muntatges i escenografia que necessita, com l'equip acústic d'un cine de primera qualitat. No? Mm-hmm.
Clar, i ara deies, un projecte que ha anat a màxims i en aquest, aquesta voluntat d'anar a màxims ha quedat alguna cosa pel camí? És a dir, això no ho hem pogut fer. Volíem fer-ho i no ho hem pogut fer.
Bueno, això el que hem fet ha sigut subdividir el projecte per fases.
D'acord.
Tant per una qüestió de bueno, sobretot
de
econòmica.
Diners.
Econòmica, sí. No?
Que aquesta primera fase, si no ho dic malament, 1.200.000 euros, ho estic dient bé? He recuperat, sí, aquí dades d'altres converses que he tingut amb Franxo.
Bueno,
i no sé si ho dic bé.
A la obra,
sí?
Nosaltres hem signat un contracte amb l'empresa Roig, dimi 1.056.000 euros, IVA inclòs.
D'acord.
Aquest era per contracte el que costarà el primer sector en referència a obra.
Uh-huh.
Després està a la part escenogràfica.
La caixa escènica, les butaques,
il·luminació... O sigui, això va per una altra banda. Uh-huh. Una altra banda.
I els diners els teniu d'entrada per aquesta primera fase de l'obra.
Exactament.
Ara queda buscar diners per aquesta altra cosa que queda, que és caixa escènica, butaques, tot plegat. Entenc que aquesta és la feina ara. El fet de que us hagin nomenat bé cultural d'interès local entenc que ajudarà això, uh-huh, no? Perquè són més subvencions a les que podreu accedir. Clar, aquest és l'altre gran repte, el tema dels diners, no? És a dir, clar, al final això us permetrà noves subvencions, entenc que... Clar, perquè algú dirà ara, i si no aconsegueixen els diners per aquesta altra part, què?
Uh-huh. No, contemplat tot. Jo, si fos sí. Sols, també diria el mateix.
Clar, no? És a dir, perquè estem sí. garantint, diguem, els diners per aquesta primera fase, que no inclou aquesta altra part, que d'altra banda és vital per poder tirar endavant aquestes activitats, no?
Aquí està la part, després ja comentarà el Ricard, hi ha l'equip de, també dintre dels equips que sí. he comentat abans, i l'equip de subvencions.
D'acord.
És a dir, hi ha altres persones que es dediquen només a buscar subvencions i a tramitar-les, que no es fa tasca fàcil.
No, és dificilíssim,
sí,
això,
no és tasca fàcil. Això, clar, nosaltres juguem amb les subvencions aconseguides l'any passat.
D'acord.
No hem considerat les que han començat a sortir ja. De fet, hi ha una important, molt important, que ha sortit farà 3-4 dies, justament una setmana més tard de que aconseguim que ja estiguem dintre del llistat de becils a la Generalitat. Vull dir, ha anat perfecte. Vull dir que tenim les subvencions de l'any passat,
sí.
Tenim les subvencions que aconseguirem aquest any, tenim la recuperació d'un IVA, de l'IVA, que es pot recuperar al gener, que també són bastants diners, i també hi ha el fet de que ja ho vam estar parlant l'altre dia, ara tenim 2 o 3 esdeveniments a l'estiu i tenim que estar ocupats per aquests esdeveniments, el sopar dels socis sobretot, però ja al setembre, després de Festa Major, ens dedicarem a fer un brainstorming de veure com podem aconseguir més diners de caire popular, que aquí us ho comentarà el Ricard.
Doncs vinga, com ho fareu això?
Com diu el Franxo, com diu el Preci, hi ha diferents maneres d'aconseguir diners. D'entrada, ben partir de la hipoteca i de les subvencions aquestes que comenta, que són aquest millor, que arriba al millor d'euros. Després tenim altres subvencions, però som conscients que no podem jugar només a subvencions. Primera, perquè no són segures. Segona, perquè no saps el valor exacte que et donaran. Tu et presentes amb un valor, però no saps exactament el què. No són fàcils d'aconseguir, moltes d'elles. També és veritat que això del Becil tampoc ha sigut una coincidència, justament vam treballar molt per aconseguir que passés per ple ser Becil, perquè sabíem que havia de sortir en breu aquesta, i l'any passat ens vam poder entrar en una que era de no Becil, i aquest any dèiem ho hem de poder aconseguir, i estem molt contents perquè ho hem aconseguit. A partir d'aquí, més enllà de les subvencions, hi haurà diferents línies de treball que s'han començat a treballar, però com diu el Franxo, pas a pas, no? Cal treballar amb tota una sèrie d'esponsors, amb gent que ens ajudi per poder pagar aquesta obra, oferir-los amb una sèrie d'imatge o de publicitat, poder-ho fer.
Però ara es dirà el Retiro Spotify?
No cal arribar aquí, però sí que en algun moment de l'entrada...
Depèn del que pagui.
Si paguen bé...
No, la idea és que puguin tenir uns espais dintre
d'acord.
No dintre de la sala icònica, sinó en alguns altres espais, que es pugui publicitar alguna mena de coses. Uh-huh. Estem treballant amb ells, estem començant a treballar amb ells. També en el sentit de que hi haurà poden haver diverses entitats que vulguin jugar amb nosaltres per tenir aquestes activitats del dia de demà, poder arribar a convenis i acords, que comencem a treballar una mica a llarga mirada, 5 anys, i també hi ha d'haver, a part de possibles mecenes, que això cada vegada és més difícil, però bueno, ho estem treballant perquè hi pugui haver algunes persones que ens puguin ajudar, el micromecenatge. També amb els sitgetans i les sitgetanes els demanarem a petita escala
un euro, com feia la Lola Flores.
No, amb la idea, hi ha les butaques, hi ha una sèrie d'elements que podem jugar, no desvetllarem masses coses, però que podem jugar en què puguin participar els sitgetans i sitgetanes.
Com a padrina.
I altres coses. Per tant, jugant entre picar la porta, les subvencions... Bueno, també...
Us fa patir, això dels diners? És a dir, entenc que un cert patiment sempre n'hi ha, no? Però fins a quin punt us genera patiment?
Jo sóc optimista.
Francho diu que no, jo té no. Claríssim que no.
Jo sóc optimista. Més que res perquè s'està treballant molt per aconseguir-ho. Les coses soles no es fan i quan llavors vas veient una miqueta com et respon la gent. No és fàcil, evidentment que no, no és fàcil. No és fàcil des del primer moment que vam dir que volíem fer això i ja ens vam posar de peus a la galleda tots plegats. Però crec que ens en podem sortir. Ara necessitarem l'acompanyament d'altres persones. No ens cansarem de dir, i aprofito, si us sembla, que necessitem l'Ajuntament i altres entitats, no tant per obtenir diners en cash, que estaria molt bé, sinó perquè ens acompanyin a trucar determinades portes. Perquè sense un alcaldessa al costat o sense alguna persona que vingui al costat i digui sí, això, que ara deixarem aquest dossier,
sí, tant, perfecte.
També,
sí,
us sí. L'hem portat perquè veieu com estem treballant. Si no anem acompanyats de determinades persones, no ens obre la porta. No és que no, algú ha de dir, no és que el retiro és el que és, no ho ha de dir la Junta, que evidentment dirà...
Qui és aquest senyor, no?
Ha de ser una persona de la vila, un càrrec institucional, que també per això són, que els hi dongui valor a això. I per tant, en aquest acompanyament també estem treballant perquè
fa falta. Hi ha hagut alguna negativa en aquest acompanyament?
No, però pot ser molt més entusiasta. I d'això aquí.
Deixem aquí.
Es pot treballar molt millor. No, negatives no, però necessitem molt acompanyament, perquè evidentment som qui som, som la Junta qui som i tota ajuda anirà bona, serà bona.
Queden 4 minuts. Quan els sitgetans podran veure alguna cosa, entrar, gaudir? És a dir, ja ho sé que és molt difícil això dels timings amb les obres, però segur que el tenen, que el teniu, no? És a dir, ja sabem que aquest festival de cinema no, el Retiro no podrà estar disponible o a disposició. La data que teniu marcada en el calendari, després passarà el que passarà. Per què dir, obrim les portes, ara ja sí?
El nostre objectiu, perquè s'ha de marcar un objectiu, perquè si no, a part que ens ajuda a nosaltres també a treballar, i encara si estem entusiasmats, doncs encara més. Doncs aconseguir, com a mínim, fer les xatonades de Carnaval. No és una fita... No possible, és a dir, estem parlant, és que el carnaval l'any que ve és el març de l'any que ve. És les xatonades. Si podem aconseguir les xatonades, perfecte. Però si podem aconseguir encara més els balls, això voldrà dir que la ECA, que ha comentat l'Oriol, ja ens ha donat el permís. La ECA entrarà en obra al setembre, és a dir, ens acompanyarà també. Què hem deixat pel camí? Has comentat, hem deixat coses pel camí. Amb la primera fase. Primer, perquè no, això ho vaig comentar amb, sembla que va ser la primera conversa amb el Vicenç, que no començarem una obra que no podem pagar. Això ho tenim claríssim. És a dir, nosaltres hem signat un contracte i aquest contracte el podem pagar. Què s'ha quedat pel camí? Per exemple, els lavabos. Els lavabos, doncs la ECA sí que ens podrà dir si tireu endavant perquè els lavabos que estiguin vells o nous, altres elements també, però que no són elements que siguin indispensables perquè ens donguin a la llicència d'activitats.
Que aquest és, recordem, l'objectiu inicial amb el que comença tot aquest gran projecte que s'ha convertit en un projecte enorme, de grans dimensions, sobretot un repte fort, important, però l'objectiu inicial era no hi havia llicència d'activitat, no es podia fer res i, per tant, feia falta, diguem, actualitzar-se. El que passa que l'actualització, diguéssim, que ha estat una mica més... han anat a buscar una cosa més més que el paper signat i prou, eh? És a dir, heu anat a pensar, entenc, també a llarg termini, no? Que al final és a dir, anem a pensar una mica en llarg termini. Ricard, Oriol, Sergi, Javi, Marta, Franxo, moltes gràcies per la visita, ha estat un plaer. Jo crec que com que el projecte durarà, ja anireu passant. Sí. Perquè segur que passaran coses, sortiran coses, nous renders d'aquests que ens deixaran al·lucinats i ja sabeu que això també és casa vostra.
Estarem molt encantats, serà una gran alegria per nosaltres estar aquí de nou tots, no només nosaltres, sinó tota la Junta Directiva.
Home, tots una mica.
És igual. el dia després, dies després de la inauguració.
Home, sí. Doncs escolta'm, prenc la paraula, eh?
Tenim que estar tots, eh? Aquí hem treballat tots i tenim que estar tots.
Cap problema, ja, no passa res, ja ens apretarem. Però prenc la paraula, eh? L'endemà, eh?
Perfecte.
L'endemà estarem
aquí. Si us heu anat a dormir les tantes, em serà igual, eh? L'endemà de la inauguració... Ja veurem quan és. Estaran aquí amb, a Ràdio Maricel tot l'equip de la Junta Directiva de Retiro que d'alguna manera lidera aquesta gran reforma. Gràcies, senyor, senyora. Un plaer per
nosaltres.
Moltes
gràcies.
Gràcies.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 9. Recordin que avui hi ha ple extraordinari, matèria educativa, a les 4 de la tarda. El podran seguir en directe des de Ràdio Maricel. Adéu-siau.